Continguts en xarxa.
La malaltia per fetge gras metabòlic afecta entre un 25 i un 30% de la població adulta europea i un 20% d'aquests desenvolupa esteatohepatitis, que es caracteritza per la presència de greix, inflamació i dany a les cèl·lules del fetge. Els resultats preliminars de l'assaig clínic en fase 3 mostren que el fàrmac resmetiron és capaç de reduir els danys al fetge. En l'estudi, publicat recentment a la revista The New England Journal of Medicine, participa Vall d'Hebron i el CIB de malalties hepàtiques i digestives. El fetge gras és la causa de malaltia hepàtica avançada que més ràpidament està incrementant-se a escala global. Aquesta patologia pot generar fibrosi hepàtica, la qual es relaciona amb complicacions cardiovasculars, infarts o ictus, entre altres, càncers no hepàtics i la progressió de la cirrosi. Ens sembla, en parlem amb el doctor Joan Manuel Pericàs, membre del Servei de Patologia de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador del grup de malalties hepàtiques del Vall d'Hebron Institut de Recerca. Benvingut.
Ben trobat, gràcies.
Quin és el gran avenç que suposa aquest medicament i haver arribat a aquest punt d'aquesta fase 3?
Sí, doncs, de fet són dos grans avenços. Per una banda, més directament el que tenim és la possibilitat per primer cop, després de més de 25 anys probablement de recerca intensiva en aquesta malaltia, on no hem estat capaços com a societat de tenir-la, el seu progrés i l'augment de la seva prevalença als països del que li anomenem països occidentals o desenvolupats o del nord global, de la mà de l'augment de les taxes de diabetis i obesitat i sedentarisme, entre d'altres. Llavors, la cerca d'un tractament que no girés només entorn a la possibilitat de donar dietes o fer exercici físic, que pel que hem vist fracassa amb un percentatge molt alt dels casos que ja tenen un cert grau de malaltia, quan ja hi ha aquesta esteatohepatitis de la que parlaves abans, o de fibrosi, bueno, tenir una eina terapèutica disponible que s'afegeixi en aquest arsenal de tractament sempre és una bona notícia. Però, a més, això de cara als sistemes sanitaris ens ajuda a fer que hi hagi una major conscienciació, tant per part de la societat en general com del propi sistema sanitari i dels professionals que hi treballem, que en siguem més conscients, que la diagnostiquem millor, que la derivem millor i, per tant, que després es tracti millor des de fases més precoces, intentant evitar que la malaltia progressi. Això és la primera cosa important. L'altra cosa important és que aquest assaig clínic, que és el primer que ha aconseguit convèncer amb els seus resultats a les autoritats regulatòries que s'encarreguen d'això, primer als Estats Units, és en el cas de l'FDA, i esperem que d'aquí poc, en el cas de l'europea, l'EMA, doncs perquè realment és un desafiament científic realment complexa, perquè la valoració de si un fàrmac determinat arribarà a evitar aquesta progressió de la malaltia cap a la cirrosi o cap a les complicacions cardiovasculars o les neoplàsies que esmentaves, doncs es fa en base a anàlisis de biòpsies hepàtiques, almenys fins a dia d'avui. I això té una sèrie de complicacions que han fet que sigui molt difícil i, per tant, més de 20 anys de recerca i assajos clínics han portat a una aprovació condicional accelerada, que és el que se li diu, que després s'haurà de confirmar amb aquesta avaluació de les dades clíniques una mica més endavant. L'estudi acabarà definitivament quan portem 4 anys i mig d'estudi. Però ara mateix obre una finestra d'oportunitats que, si vols,
sí,
puc explicar una mica millor.
Sí, tant. De fet, volia preguntar-te, no? És a dir, en quin punt us trobeu perquè, diguem, això ja es pugui començar a receptar, no? Més o menys ho has explicat, però si vols precisa una miqueta més.
Sí, ara mateix a Europa cap país pot receptar-ho perquè no tenim l'aprovació. Estats Units sí, els Estats Units estan pendents de que es donin les indicacions exactes d'en quins casos es podrà receptar. No podem assegurar que siguin exactament les mateixes condicions aquí que allà. És gairebé segur que les autoritats europees ho aprovaran emmirallant-se perquè amb l'FDA, perquè els criteris són molt semblants, però aquí després ja saps que cada país posa una mica les seves condicions, no? En el cas de que necessitin finançament per part del sistema públic o no, i per tant, com es fa la identificació d'aquells pacients que se'n podran beneficiar d'entrada, quin grau de fibrosis han de tenir, quin grau de greix o d'inflamació han de tenir, com s'ha de determinar això, s'ha de fer una biòpsia hepàtica o no caldrà, es podran fer servir el que anomenem tests no invasius, que això va des de proves d'imatge, com pot ser, per exemple, una ressonància magnètica, proves semblants, que, com pot ser una elastografia, que és una prova que mira tant el greix del fetge com la rigidesa, i amb això podem saber quant greix i quanta potencial fibrosi hi ha. Després, proves d'analítica sanguínia. Doncs això s'ha d'acabar de determinar. I és molt interessant, alhora, perquè l'ús real d'aquest fàrmac en la clínica, amb els nostres pacients, quan els veiem fora dels assajos clínics i de la recerca, alhora, segurament, no només permetrà que millorem aquests sistemes de cribatge i de derivació, sinó que optimitzem l'ús d'aquests tests no invasius, ajudant-nos a deixar una mica enrere, a la fi, segurament, la biòpsia hepàtica, que tant en el món del desenvolupament de fàrmacs com en el món del tractament de pacients sempre posa una sèrie de dificultats.
Mm-hmm. Molt bé. A qui pertany aquest medicament, el resmetirom? És a dir, és una farmacèutica que ho impulsa o això com ha anat, diríem?
Sí, sí. Encara que hi ha hagut una certa recerca que s'anomena acadèmica, és a dir, en fons públics, iniciada per investigadors, en aquest cas, i amb una malaltia tan prevalent i que fins ara no tenia cap fàrmac aprovat, el que hi ha hagut és una gran inversió per part d'ens privats, de companyies diferents. Evidentment, després, com a qualsevol assaig client de qualsevol patologia, els participants en aquests assajos, tot sovint, són pacients que s'atenen a hospitals de diferents característiques a cada un dels països. No? I nosaltres, en aquest cas, des de la Vall d'Hebron, participem com a col·laboradors acadèmics d'aquest trial que fem per donar-los una possibilitat de tractament als pacients i alhora per una qüestió d'inquietud científica. No? Mm-hmm. Però els que tenen la propietat intel·lectual d'aquestes dades i qui són els propietaris del fàrmac, que en aquest cas és una companyia que se'n diu Madrigal, una companyia d'Estats Units que s'ha desenvolupat al llarg dels últims 20 anys i que parteix d'aquest fàrmac només, d'aquest resmetirom, que es va idear inicialment com un fàrmac per tractar el colesterol dolent. De fet, en aquest estudi s'ha vist que redueix de forma molt important el colesterol LDL, i això segurament s'associarà, ja s'ha vist, amb una millora de les complicacions cardiovasculars. Però vam veure que pel seu mecanisme d'acció intrahepàtic podia ser un fàrmac molt prometedor pel fetge gras metabòlic. Mm-hmm. I llavors han fet totes les passes des dels models experimentals fins a les fases precoces de desenvolupament de fàrmacs amb assajos clínics fins a arribar a on estem ara, que és un fase 3 amb la primera anàlisi a 52 setmanes que ha sortit positiu, amb bons resultats, i alhora una sèrie d'assajos paral·lels, alguns que arribaran fins a 4 anys i mig i altres que el que miren són coses complementàries a la biòpsia hepàtica que estan en marxa i que aniran aportant nova informació. De tota manera, evidentment, jo no tinc informació de dintre de la companyia, però el que s'ha vist amb aquest fàrmac és que encara que funcioni bé, fonamentalment és molt eficaç per atacar, per així dir-ho, dues de les vies principals que produeixen el dany hepàtic en el fetge gras metabòlic. Per una banda, les alteracions metabòliques de diferents vies que es produeixen a dintre del fetge i, per altra banda, una inflamació que es produeix sobre el greix a conseqüència d'aquestes alteracions metabòliques. Però l'activitat o l'acció que té sobre la fibrosi hepàtica, sobre la cicatriu que es va acumulant al fetge i que pot acabar amb una cirrosi, és indirecta, no és un molt bon antifibròtic. Llavors, segurament aquest fàrmac, i això és una de les parts interessants de les finestres que s'obren ara, és, bueno, els nous els assajos clínics com s'hauran de dissenyar. S'hauran de dissenyar en combinacions amb altres fàrmacs que tinguin més activitat antifibròtica, per exemple, com ho farem servir a la pràctica clínica, perquè segurament aquesta malaltia, que és una malaltia crònica, no s'haurà de tractar en tots els pacients iguals. Dependrà del grau d'afectació i potser es tracta de manera més intensiva en períodes i després es deixa només un tractament de manteniment, que això encara s'ha d'acabar de veure i per això ens recolzem en aquests conceptes de medicina personalitzada. Hem de ser capaços de fenotipar bé cada un dels pacients i les seves necessitats per donar-li el tractament més adient. Ara estem entrant en aquest terreny i estem sent capaços de poder-ho començar a fer, però trigarem encara uns anys a arribar a fer-ho de manera més idònia, per així dir-ho.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Joan Manuel Pericàs, membre del Servei de Patologia de l'Hospital Vall d'Hebron, i felicitats per aquest avenç, que la veritat que segurament molta gent ho està esperant.
I tant, moltes gràcies a tu i fins aviat.
Continguts en xarxa.